Bé, doncs intentaré no fer-ho massa feixuc, però ens ha semblat obligat, amb la línia del que acaba de dir el Josep Roig, de situar-nos en un context històric, perquè si no, no es pot entendre el que ens està passant al país en aquesta negociació d'un acord d'associació. No? Ja s'ha dit que nosaltres no som una força política que consideri que ens podem girar d'esquena a Europa i per tant, aniré a la proposta que ens fa el senyor cap de govern el dia 7 de juny d'aquest any, quan ens convida a participar en la configuració d'un pacte d'Estat per la negociació d'un acord d'associació amb la Unió Europea. És sabut que nosaltres vam acceptar la invitació i fins i tot vam aplaudir la seva iniciativa. Fins avui he participat en 5, s'han fet i jo hi he participat, 5 reunions d'aquest pacte, el 5 de juliol, el 20 de juliol, m'he saltat la primera, que és la del 15 de juny, disculpeu, 15 de juny, 5 de juliol, 20 de juliol, 1 d'agost i 5 de setembre. En la reunió del 20 de juliol es planteja ja una primera línia de debat entre nosaltres i el secretari d'Estat, perquè el secretari d'Estat fa una exposició que ja la coneixeu als mitjans de comunicació per reiteradament explicada, que és la seva teoria de la finestra d'oportunitat, en el sentit que això d'aquesta negociació, ara és el moment, ara hi ha la finestra, i per tant això s'hauria d'acabar abans de final d'any, com també després m'hi referiré, parla de manera insistent en els mateixos termes el vicepresident de la comissió, el comissari europeu, senyor Šefčovič. No? Bé, allí es va constatar que teníem una diferent visió sobre l'acceleració del calendari. Es va quedar així. El dia 1 d'agost, a insistència meva també, em permetreu que ho digui, es va rubricar finalment el pacte d'Estat, es van recollir esmenes que havia plantejat una altra força política, Unió Laurediana, i tenim un pacte rubricat. A partir d'aquesta qüestió, arribem a la reunió del 5 de setembre, que per mi és molt important per veure el que està passant ara. En la reunió del 5 de setembre, i a petició meva, s'amplia l'ordre del dia i s'inclou la qüestió dels serveis financers, que és l'annex 9 de l'acord que s'està negociant, i la meva petició anava en la línia de poder parlar de la carta que ja coneixeu dels tres organismes reguladors supervisors europeus, que era una carta del mes de juny que s'acabava de publicar en un mitjà digital europeu aquells dies. No? Bé, aquest és el context de les reunions que s'ha fet. Vull fer una petita referència prèvia, que no és dirigida als mitjans de comunicació ni als redactors aquí presents, sinó més aviat a la ciutadania i amb alguna força política. Jo crec que per encarar tota aquesta qüestió, per parlar de l'acostament a Europa, de l'embrancament que acostumo a dir jo, s'ha de procurar conèixer el funcionament de les institucions europees, s'ha de saber que el Consell de la Unió Europea és la institució que representa els governs dels estats membres i que la Comissió Europea, que és la que està negociant amb Andorra i amb San Marino ara, i negociava també amb Mònaco, és una emanació de l'autoritat política superior que és el Consell Europeu, on insisteixo que hi ha representats, segons quina formació, o els ministres d'Afers Exteriors o a vegades els caps d'Estat i de govern. Dic això perquè escolto declaracions que em sembla que no han acabat de copsar la realitat d'on està situat el poder a Brussel·les, per dir-ho en termes molt col·loquials. En tot cas, el que està passant amb els serveis financers que motiva la nostra compareixença avui i la compareixença, he entès jo, també del senyor cap de govern, té uns antecedents molt clars. I entenc que responsablement els hem d'exposar públicament i a qui potser ho havia de fer no ho ha fet fins ara. No? Els antecedents són molt clars i ens porten a dir a nosaltres, miri, avisats n'estàvem i no podem pretendre que ara aquí, de cop i volta, a Brussel·les, els hi ha agafat una mena de fòbia contra els microestats i contra l'activitat financera i bancària andorrana, santmarinesa i monegasca, i ningú ens havia dit res. No és veritat. I com que no és veritat, jo ara els hi faré la relació d'actes anteriors, que és una repetició d'una relació que vaig fer a la reunió, per això els hi he parlat del calendari de reunions que hem fet. Això que ara exposaré aquí ho vaig explicar a tots els participants del pacte el dia 5 de setembre a la sala de reunions de govern. Primer antecedent, juliol del 2019, ens n'anem una mica lluny. El juliol del 2019 el govern francès fa un non-papier, és a dir, un document de posició que dona al govern andorrà i a les instàncies europees, i en aquest document es posa en qüestió que l'acord d'associació pugui arribar en globals els serveis financers. Aquest document el que diu, que és un document doncs, del govern francès, que la Unió diu, primer, que la Unió Europea ha de preservar les seves relacions amb els països de veïnatge proper de la Unió Europea. I aleshores recorda que Andorra, Mònaco i San Marino no poden pretendre tenir un tracte millor que el que s'està donant a Suïssa o el que s'està donant als països de l'anomenat Espai Econòmic Europeu. I el document del 2019 ja ens explica que Noruega, Islàndia i Liechtenstein, en l'àmbit dels serveis financers, estan sotmesos a condicions de supervisió com les que ara ens volen imposar a Andorra. I com a tercer aspecte, on França diu, miri, no podem, per ajudar Andorra, Mònaco i San Marino, el que no podem fer és barallar-se amb veïns més propers, i no ho diu, però es dedueix clarament, i més importants econòmicament, hi ha una tercera referència, Suïssa, països de l'EFTA i el Brexit. La sortida del Brexit ha comportat, com tots sabem, unes noves negociacions més o menys discretes on Anglaterra, o la Gran Bretanya, perdó, mira, de trobar un nou encaix en les seves relacions amb Europa. França avisava el 2019, anem amb compte, perquè segons que farem amb Andorra, Mònaco i San Marino, poder els negociadors britànics demanaran també que es tingui les mateixes adaptacions i, evidentment, es dedueix que no els hi convenia. En segon punt, la nota francesa del 2019 manté una insistència molt forta en el tema dels serveis bancaris i diu que si mai, això segon i tercer punt, es donés l'accés al mercat únic dels serveis financers, això podria comportar un risc d'afeblir els esforços de lluita contra el blanqueig i també de protecció dels consumidors de serveis bancaris. I més clar no ho pot dir, diu, i tot això seria un risc que no comportaria cap contrapartida d'interès per la Unió Europea. I diu en francès, diu que hi ha serioses vulnerabilitats, serioses vulnerabilitats. I en tot cas, i França diu, si mai la Comissió vol obrir els serveis financers en aquests tres països, això només es pot fer amb uns prerequisits molt estrictes. Primer, homologació reglamentària completa amb mecanisme d'aplicació estricte. Segon, competència de les autoritats europees de supervisió, és a dir, la carta que ara va sorprendre al govern doncs ja estava anunciada el 2019. Tercer, el que diuen en francès un bilan de santé, és a dir, una auditoria, un control complet abans de poder deixar accedir els bancs andorrans, en el nostre cas, i els altres, al mercat financer europeu i tot sota el control de les autoritats europees de supervisió. Insisteix també a França que s'ha d'evitar el que ells en diuen la coquilla vida, és a dir, empreses instal·lades que siguin societats pantalla. No? I escriu, no, escolti, les societats que funcionin en un marc d'un acord d'associació amb Andorra han de ser societats que treballin pel mercat local, no siguin bústies. I a més d'això, els supervisors europeus, també ho diu el document, ens podrien exigir que s'identifiquessin els clients en el sentit de que volen comprovar que una part significativa dels clients d'aquestes societats instal·lades a Andorra siguin realment clients locals. Surt aquí per primera vegada la qüestió de la transparència fiscal, que estarem d'acord que o no se'n parla o s'hi passa de puntetes. Surt el document. S'insisteix en que la supervisió contra el blanqueig ha de ser eficaç i de qualitat i està parlant França. França acaba el document dient que vol preservar els acords bilaterals que té existents en matèria de supervisió amb Mònaco. La conclusió d'aquest non-papier és clara. Si qualsevol de les condicions esmentades anteriorment no fos satisfet en un moment donat i ja hi hagués l'acord d'associació en marxa, la Unió Europea hauria de poder suspendre l'accés al mercat únic del país afectat, en aquest cas d'Andorra. No? I això amb independència de que hi hagi un mecanisme de solució de conflictes que prevegi l'acord d'associació. Ells ens estan dient, bueno, ja resoldrem el conflicte, però de moment no us parem l'entrada o el desenvolupament en el mercat interior. Segon antecedent que crec que és important de comentar, ja saltem del 2019 al 16 de febrer del 2021. Hi ha un working paper de document de treball del secretariat del Consell de la Unió Europea, insisteixo, Consell Governs. És aquest document de treball fa referència a les condicions per la inclusió dels serveis financers en la futura associació entre la Unió Europea i Andorra, Mònaco i San Marino. Aquest document de treball porta agafat, enganxat, un altre non-paper. Aquest non-paper va ser examinat en una reunió que es va fer el 23 de febrer del 2021 del grup de l'Associació Europea de Lliure Comerç, és a dir, la coneguda també en anglès com EFTA, i que són els països de l'espai econòmic europeu més Suïssa, que com sabeu no està a l'espai econòmic europeu. El debat d'aquesta reunió, que el tinc aquí evidentment documentat, doncs és un debat únicament sobre l'accés d'Andorra, Mònaco i San Marino al mercat europeu dels serveis financers. En aquella reunió, que és l'altra alarma que salta, els països que intervenen, França i Espanya en primer lloc, però també Àustria, Alemanya, Polònia, Finlàndia i Luxemburg. Tots donen suport al plantejament de la Comissió Europea, que és un suport restrictiu en la línia, en aquest segon non-paper que ja és de la Comissió, que em sembla que no us ho dic, i no de França, va totalment en la mateixa línia que el document francès. No només França i Espanya, sinó que els altres països que us he esmentat, que després els tindreu relacionats, donen suport al plantejament de la Comissió, que és el d'establir unes condicions molt estrictes pel que fa a l'obligació d'assumir una homologació reglamentària i també un mecanisme de supervisió sòlid. En tots els documents, aquests dos i els que us aniré comentant, va sortint una desqualificació contínua de la credibilitat del nostre supervisor, de la nostra autoritat financera andorrana. La Comissió Europea insisteix en això, en que cal un dispositiu de vigilància i parla d'un model d'estat patrocinador com a única opció viable. I això rep el suport de França i d'Espanya. I en aquella data, 23 de febrer del 2021, la comissió insisteix en manifestar que aquesta és una qüestió central del nuclear. La comissió també diu, recollint, com sempre, i per tant jo el que ja arribarà al final de la nostra exposició, però em sembla que al fil ja vostès l'aniran veient, tot això ve d'una posició francesa. França marca la posició el 2019, estem al 2023 i estem en la posició francesa. Aquí la Comissió Europea diu, bé, França ens ha dit que els acords actuals amb Mònaco per la supervisió de bancs i de les asseguradores eren un bon model i mirem a veure si aquest model es pot aplicar, està escrit allí, a Andorra i San Marino. Però el que sí que queda clar ja el 2021 és que és impossible d'acceptar, segons diu la comissió, és a dir, és impossible d'acceptar-ho per ella, que només hi hagués l'única supervisió dels tres estats. És a dir, que ens treuen tota credibilitat al nostre sistema de supervisió i també al de San Marino, perquè s'entén, com sabem, que el de Mònaco hi ha el supervisor França i per tant aquest sí que el donen per bo. Les cinc condicions de sortir del 2021 per poder tenir una discussió són doncs les mateixes que les del document francès. Primer, marc reglamentari idèntic al de la Unió Europea. Segon, marc de supervisió sòlid amb establiment d'acords de cooperació entre les autoritats de supervisió dels estats membres veïns. Estats membres veïns. Sobre el model de l'acord bilateral actual entre França i Mònaco. Tercer, reconeixement, que ha de fer Andorra, Mònaco i San Marino, del poder d'intervenció de les autoritats europees de supervisió sobre les institucions d'aquests països, dels països nostres, diguéssim, perquè es puguin participar fins i tot en els processos d'adopció de decisió de les institucions de supervisió andorrana. I aquí es pren com a model el model dels estats de l'espai econòmic europeu que us he dit abans. L'Associació Europea de Lliure Comerç / Espai Econòmic Europeu tenen representació als consells d'administració de les autoritats europees de supervisió. Tenen representació, vol dir que estan allà, estan assentats, poden opinar, però qui decideix no són les seves autoritats de supervisió, sinó les europees. I fins i tot es planteja en aquest document que hi pot haver una supervisió ja directa, saltant-se, per dir-ho en termes col·loquials, les autoritats de supervisió nacionals. No? I acaben aquesta posició amb un cinquè punt que diuen que, a més, això s'ha de diferir, que l'entrada en vigor de les disposicions sobre els serveis financers ha d'estar diferida. 2021, el document que ara ja arribarem de la setmana passada, diu exactament el mateix. Vaig a un altre document important, que és del 21 de juny del 2022. Es reuneix a Luxemburg, aquell dia, el Consell de la Unió Europea, i en les conclusions del Consell de la Unió Europea es remarca aquell dia que la participació d'Andorra, Mònaco i San Marino al mercat interior de la Unió Europea ha de descansar en les conegudes quatre llibertats del mercat interior, en les polítiques que en diuen horitzontals d'acompanyament, i torna a sortir la posada en marxa de condicions equitables de bona governança fiscal i l'assumpció de tot el cabal comunitari, especialment en el sector financer. I el Consell de la Unió Europea, per si no ens havia quedat prou clar, encara afegeix que el futur acord hauria d'estar fonamentat sobre la preservació del bon funcionament de lo que ells en diuen l'homogeneïtat del mercat interior i el manteniment de la seguretat jurídica. I ens diu que sí, que ja prendran simultàniament en consideració les especificitats de cada país i la situació particular de conformitat amb la declaració de l'article 8 que nosaltres no ens cansem d'invocar del Tractat sobre la Unió Europea, que és aquell article que hi ha el teniu molt conegut, que diu que prendran en compte la situació dels microestats que són veïns de la Unió. Però el paràgraf 49 d'aquest document que us estic comentant, aquelles conclusions del Consell del 21 de juny de l'any 2022, és molt contundent en relació a la fiscalitat, no? I remarquen que volen un arrenglerament complet sobre les normes de la Unió Europea, que això s'imposa amb la finalitat d'evitar que es creïn forats en el mercat únic. Això està entre cometes en el text que us donarem. Un altre salt en el calendari, i ja me'n vaig, el 25 d'octubre del 2022, hi ha una reunió del Consell de l'Espai Econòmic Europeu, una altra, i les conclusions van exactament en la mateixa direcció i, per tant, no insistiré més del que ja estic insistint. Torna a sortir el mateix reguitzell de condicions a imposar Andorra, Mònaco i San Marino. I arribem així a un paper importantíssim, un document, un non-paper, que la Comissió Europea envia a Andorra i a Mònaco i a San Marino el 16 de desembre de l'any passat. Aquest document, que crec que de tots els que he esmentat potser és el que ha estat més comentat, més o menys, a Andorra, aquest paper de posició de la Comissió torna a reprendre fil per randa el que havia assenyalat el non-paper francès del juliol del 2019 i les conclusions del Consell de la Unió Europea de juny del 2022. Ens tornen a dir, amb aquest document, anàlisi i examen previ i rigorós del sector financer andorrà, auditoria de les infraestructures de supervisió del nostre país, el cost d'aquesta auditoria l'ha de suportar el nostre país, després seguiment continuat de l'eficàcia de les infraestructures de supervisió, tercer, aplicació del cabal comunitari. Quart, les autoritats europees poden i han d'exercir la seva autoritat sobre la jurisdicció d'Andorra i els seus establiments financers. El cinquè apartat, que és la prestació dels serveis financers de nivell local, és on torna a sortir una malfiança, jo crec, no solament exagerada, però manifesta i evident, sense qualificar-la, que volen vigilar la creació d'entitats jurídiques que no tinguin gaire o cap substància i que s'ha d'evitar les societats pantalla. Mecanisme de salvaguarda, únicament en favor de la Unió Europea, suspensió de possible de l'acord, mecanisme a disposició de la Unió Europea de manera unilateral. Aquest document, que va ser objecte d'alguna manera i avui no hem vingut nosaltres aquí per parlar-vos d'eleccions ni de resultats electorals ni de qui mana i qui està a l'oposició, però sí que necessito fer una referència històrica. Aquest document va sortir en alguns debats de la darrera campanya electoral i aquest document va ser qualificat reiteradament per representants de l'actual govern i de l'aleshores també govern com un document de treball, que era una posició de sortida. Mirin, no pot ser un document de desembre del 2022, no pot ser una posició de sortida perquè la sortida va arrencar el mes de juliol del 2019. Arribo a la carta dels reguladors de la Unió Europea, una carta de 22 de juny, que descobrim els últims dies d'agost, primers de setembre. També la coneixeu als mitjans de comunicació. Aquesta és una carta molt dura on els tres organismes reguladors de l'activitat bancària, de l'activitat de la borsa i de l'activitat asseguradora s'adrecen a la Comissió Europea. De tota aquesta documentació que estic intentant sintetitzar, es dedueix que aquesta adreçar-se a la Comissió Europea jo diria que és a instància de part, és a dir, d'alguna manera li han dit amb aquests supervisors: mireu, feu-nos aquesta carta, que així ens ho acabarem de adobar. Això ja és una íntima convicció, no tinc cap cap prova fefaent del que els dic, però crec que això ha anat així. Bueno, a la reunió del dia 5 de setembre del Pacte d'Estat, el secretari d'Estat em diu que això no és la posició de la comissió. He de tornar a recordar tot això que els he explicat, ho he intentat resumir, i que això no és la posició. Miri, sí, la posició des del 2019, jo li diria dissortadament, malaguanyadament, el que vulgui, però els documents són els documents. Situació ja pràcticament actual. Mònaco marxa. El meu company president ja els ha dit, nosaltres entenem que la situació de Mònaco no hauria de participar necessàriament en el debat andorrà, però el que ens preocupa en relació a aquesta qüestió és la següent. El dia 15 de setembre hi ha una declaració de la Comissió Europea, anunciant que s'havien suspès de comú acord amb Mònaco les negociacions per l'acord d'associació. I hi ha una frase final, que és a on volíem arribar, que diu, i la llegeixo, que la comissió continuarà a treballar en les properes setmanes amb la finalitat de concloure les negociacions amb el Principat d'Andorra i la República de San Marino des d'ara fins a final del 2023. Això és declaració del 15 de setembre. I bé, gairebé en unitat d'acte, tres dies després, la comissió fa arribar al govern andorrà la proposta de serveis financers, que ha sortit reiteradament comentada als mitjans. És una proposta que no he vingut a comentar-la avui, no perquè no vulguem, sinó perquè ens sembla que mereix una altra compareixença segurament, i a més això està a l'ordre del dia de la reunió del Pacte d'Estat de demà passat, i quan n'haguem parlat allà jo segurament demanaré una nova compareixença davant de vostès. No? Clar, hi ha un protocol que és aquest sobre els serveis financers que he llegit comentaris, he escoltat comentaris, no, és que això és molt dur, és una posició de sortida, tornem-hi, no, escolta, això és el 2019, però el del 2019 el tinc en francès i aquest el tinc en anglès, però és el mateix. És el mateix, perdó, jo crec que aquest és més dur. I el segon document que ens han enviat, bueno, que han enviat al govern, és l'annex 9, que és, el sabeu que hi ha aquells 26 annexos a l'acord d'associació. Tot això és la llarguíssima relació de cabal comunitari que pretén la comissió de que ens hauríem de transposar a la normativa andorrana. Amb això els dits, jo crec que la situació es planteja de la següent manera. Nosaltres, que no ens volem moure i no ens mourem, salvo incident extraordinari que ho trasbalsés tot, del pacte d'Estat, el que hem de dir és que aquesta qüestió demana reflexió, demana estudi, demana treballar-ho amb el sector, que no són únicament els bancs, no podem oblidar el sector de les assegurances, també el de les societats financeres, però aquest protocol jo he rumiat molt com ho podia dir sense que vostès es veiessin obligats a fer un titular que pogués generar més preocupació de la necessària, tot i que la preocupació no es pot dissimular. No? Una aplicació directa d'aquest protocol seria un desastre. Per què? Aquest protocol recull, amplia, reforça i jo estic convençut de que desborden els avisos precedents de les institucions europees que els hi he esmentat d'una manera potser llarga i feixuga fins ara. No? La seva implementació, la d'aquest protocol, crec que deixaria el sector financer andorrà al llindar d'un ensurt major. El paper hi havia escrit, i per tant el teniu, i no canviaré la paraula, hi ha escrit una explosió. No? En conclusió, miren, nosaltres no hem vingut aquí i no ho farem a criticar especialment el govern. Li he dit al senyor cap de govern aquest matí que hem parlat per telèfon que no ho faríem. Però hem arribat a una conclusió que és que la millor manera de perdre una negociació, o de perdre-s'hi dins d'una negociació, és entrar-hi sense idees, sense objectius i sense aliats. I aquí Andorra ha anat amb una mà al davant i amb una mà al darrere sense aliats. També estic convençut, i per tant ho hem de dir, que la Secretaria d'Estat del Govern que porta les converses amb la Comissió Europea no treballa amb una definició prou clara del que li convé o no li convé al país. La seva obsessió, que no pot amagar la seva feblesa del seu equipatge negociador, és la fotografia de conclusió de les negociacions amb la Comissió Europea, tal com li exigeix, perquè li exigeix a Andorra, el vicepresident Šefčovič. Una fotografia que volen fer el mes de desembre del 2023 i volen aprofitar, com els he dit abans, això que ells ben infantilment defineixen com una finestra d'oportunitat. El cap de govern ens va proposar al conjunt de partits polítics del país el dia 7 de juny, m'hi he referit al començar i m'hi torno a referir a l'acabar, un pacte d'estat per avançar en la concreció de l'acord d'associació amb la Unió Europea. Va ser una bona iniciativa, és una iniciativa que comporta una corresponsabilitat de tots els que van rubricar el dia 1 d'agost el document negociat del pacte d'estat, no? Per això hem volgut compareixer avui per dir que per nosaltres és important i fins i tot cabdal d'avançar sobre la base d'un acostament constant d'experiències i divisions polítiques diferents en aquest pacte d'estat. Això té una contrapartida, que és un fre per accions i decisions ràpides com les que ens voldrien fer acceptar el govern i la Comissió Europea. S'hi ha referit el Josep Roig en la intervenció inicial. Un treball menys atabalat i més endreçat pot garantir contra els riscos d'error o d'irreflexió. I al capdavall, per nosaltres, del que es tracta, per uns i altres, per tots, pel govern, per l'oposició al Consell General, pels partits polítics com nosaltres, que no som el Consell General en aquesta legislatura, el que es tracta és avançar correctament i avaluar exactament quines són les forces, les nostres forces, i quan dic les nostres forces vull dir les forces del país, no parlo de forces polítiques. No es poden exagerar en una negociació com aquesta que ens hi juguem al futur del país les nostres forces. No ens podem pensar que som un gran estat amb una gran capacitat de negociació diplomàtica i que no necessitem aliats. No podem sobreestimar les forces d'Andorra, tampoc les hem de menystenir, ens hem de fer respecte. I hem de defensar els nostres interessos, els del país i els de la gent d'Andorra. I per això hem de reflexionar. El nostre país ha d'escollir unes prioritats i només ho podrà fer, i aquest és el moll de l'os, havent pogut conèixer, analitzar i debatre un estudi de l'impacte positiu i negatiu que suposaria l'aplicació de l'acord d'associació. Un estudi que vostès recordaran està a les hemeroteques, que fa mesos i mesos que estem demanant, que ja l'havia demanat fa anys el senyor Josep Pintat com a president del grup parlamentari de Tercera Via, i aquest és un estudi que no existeix encara avui perquè el govern tot just es va plantejar encomanar-lo en la reunió del pacte d'estat del dia 5 de setembre. Per tant, per nosaltres, al capdavall, el que esdevé impensable és no fer una reflexió com la que estem fent ara aquí davant de vostès. Aquí és indispensable que els responsables de govern parlin en relació a les negociacions amb la Comissió Europea, ens expliquin com ho estan fent, però sobretot han d'anar a parlar això que he traduït del francès, se'n diu un llenguatge de veritat, no? És a dir, que diguin el que els hi han dit, què han dit ells, què podem esperar de tot plegat, i a partir d'aquí, escoltant uns i altres, intentant, sobretot, saber del que estem parlant, aconseguir algun bon acord d'associació per Andorra. Nosaltres continuem pensant, no volem baixar els braços, de que això és possible. El que no és possible és signar de pressa una documentació tan complexa com la que tenim aquí a damunt de la taula. Això és, sap greu haver estat tan poc didàctic. Jo estic acompanyat per professionals de l'ensenyament, però jo no sóc un bon... Això que diuen de la pedagogia no és el meu fort. Bueno, ja està.
Sí. Doncs ara un torn de preguntes.
Tinc diverses preguntes. La primera és on hem de buscar aquestes aliances que comentava? Si les hem de buscar fora, si les hem de buscar dintre o en dues bandes, i quines serien, si són els estats veïns o són nosaltres. Després, per tant, SDP el que demana, entenc, és un alentiment d'aquestes negociacions, o en tot cas no posar-nos una data al desembre del 2023. Entenc que és això, aquesta és la reclamació. I finalment, quan parla de que s'ha de negociar bé, de que no tenen a l'equip negociador una línia concreta, si ajudaria des d'aquest pacte de l'Estat aquest famós observador independent a encarrilar doncs, aquestes negociacions.
Sí, no. A veure, aliats, no, els aliats, quan jo dic lo de perdre una negociació o perdre-s'hi, si s'hi entra sense aliats. Estic parlant d'aliats a l'exterior, no d'aliats polítics a l'interior. Crec que es podia deduir, però vostè, exercint la seva professió, doncs m'apreta perquè li digui més clar el que jo crec que ja ho he apuntat. Jo el que estic dient és que aquí ens han passat tota una llarga temporada de negociació sense haver entès el bé a va de la política internacional de l'Estat andorrà, que és que nosaltres hem d'anar sempre amb una clara conjunció amb el copríncep francès i amb França. I si França el 2019 diu el que diu en aquest document que jo els he comentat i que tinc, el que no és possible és haver continuat sense reforçar l'aliança amb França. Els hi dono com a exemple contrastat de l'època que nosaltres tres estàvem amb responsabilitat a govern. Faig un petit anunci, estem acabant un quadern del Ceres sobre l'acord d'associació amb Europa, que sortirà el mes vinent, i això m'ha fet repassar la documentació que tenim. No? I quan vam negociar l'acord monetari, jo vaig anar molt a Brussel·les. Pràcticament cada vegada m'hi acompanyava, perquè jo ho havia demanat i perquè ells, evidentment, ho feien gustosament, m'hi acompanyava el representant personal del copríncep francès, el senyor Fremont. I quan jo m'entrevistava amb els comissaris europeus per negociar qüestions d'Andorra, m'acompanyava el representant del copríncep francès. Ja ara li he dit ja més clar el que vostè em volia fer dir. Hi ha allò de l'observador, però hi havia una tercera qüestió.
Sí, busquem un ajornament.
Ah, sí, perdó.
Si demana, sí. Està demanant,
sol·licita
un ajornament.
No. Jo li he dit personalment aquest matí al cap de govern, però ho diré formalment el dimecres, a la reunió del Pacte d'Estat, amb el feble equipatge, em sembla que he dit, de la Secretaria d'Estat que porta aquestes negociacions, és impossible amb majúscula i amb quatre signes d'admiració al darrere, que puguin estudiar aquest document, aquests dos documents, que puguin parlar amb el sector, que puguem opinar als demés que han volgut i ens han volgut que estéssim al Pacte d'Estat i que això es pugui signar el mes de desembre. És impossible. Per tant, no es tracta d'un alentiment, és a dir, ni volem parar, ni volem marxar, ni volem que es congelin les negociacions. El que volem és que es facin les coses amb seny, que és el que he dit i escrit aquí. No? La qüestió de l'observador, potser ara desvetllaré una informació que no ha transcendit, no ho recordo, però els observadors en principi seran dos, no? Perquè hi havia un debat, ja ho sabíeu això?
Nosaltres, la CER sí que ho
havíem dit. No, és que no ho sabia, però ja està. No, és que com que em sembla que m'heu dit un observador a la pregunta.
Vale.
No, seran dos, però... O han de ser dos. Però jo crec que el tema no és l'observador, pot anar el millor observador del món assentat al darrere, al final l'observador és com un dels assessors que està assentat al darrere de l'equip negociador, no? De l'equip, diguem-ne, polític negociador, pues donarà la seva opinió. Però el tema és que el treball s'ha de fer en amont, i per tant abans. I quan arribin allà a Brussel·les, els que hi vagin, aquest document ha d'estar mastegat, aclarit, i hem de saber si el podem acceptar o no. Però pensi que aquí, i ara ja no vull entrar-hi en això, no? Però clar, si des del 2019, en juliol, fins al setembre del 2023, que arriba això, ens estan dient exactament el mateix, clar, jo no sé què han estat negociant, però si és que han intentat canviar-ho, veig que no ho canvien, no? Aleshores, si no ho canvien, això així, jo crec que Andorra no ho pot acceptar ni assumir, ni suportar.
Una mica en relació el que explicava de la posició europea, deia que hi havia certa malfiança, no?, d'Europa cap aquí a Andorra. No sé com creuen que es pot capgirar aquesta malfiança de partida.
Miri, jo crec que això només es capgira treballant, que vol dir fent una reorientació, que vol dir, vostès segur que no se'ls ha escapat que m'he fet una mica pesat insistint en la diferenciació de les institucions europees. El Consell Europeu són els governs. Jo crec que aquí hi ha hagut massa concentració en parlar amb la Comissió i s'ha parlat molt poc, crec que sóc generós, però molt poc amb els governs. No hi ha hagut aquesta recerca d'aliances fortes, és a dir, és incomprensible que no sapiguem com i per què surt aquesta carta dels supervisors quan el president de l'organisme de supervisió europeu és un ciutadà espanyol, i no cal que en vingui ningú a dir no, és que ell és autoritat europea i no està sotmès. Miri, ja, els que sabem de què va això, ja sabem que quan un és ciutadà, encara que sigui funcionari comunitari o alt càrrec comunitari, doncs ell refereix a la seva capital, és lo normal, no ho estic criticant, és un fet objectiu. Per tant, com es pot revertir? Miri, segur que no es pot revertir és en 2 mesos i mig. És a dir, s'hauria de començar demà al matí i fer una planificació clara i precisa d'entrevistes i, evidentment, jo no em vull quedar amb el que sento que els hi agrada dir, que és que ja han fet els deures i tothom surt a declarar, és que ja han fet els deures. Miri, n'hem fet bastants de deures i aquí som uns que els van pagar cars els primers deures que es van haver de fer, que si no hi anem nosaltres a govern no es feien. Però es va canviar el tema de la informació fiscal, es va introduir la fiscalitat, tot això. N'hem fet moltes de coses a Andorra, però n'hi ha moltes per fer, i el que no podem pretendre és que tot està ben fet. Però sobretot el que és evident de tots aquests documents és que ja m'agradaria tots aquests documents que tenim aquí que tinguessin una altra tonalitat. Sempre és la mateixa tonalitat, vol dir que no hi hem anat a explicar els deures que hem fet i no hem anat a pactar quins deures ens falta per fer. I ara, clar, ens posen aquí Estem a segon de carrera, potser, i ja ens volen fer el doctorat. No hi arribarem. Molt bé.
Deia... O sigui, apuntava que a França el seu guia parlava de la possibilitat de que no fos possible que els serveis financers que Andorra, Mónaco, San Marino tinguessin accés als serveis financers. No sé si vostès veuen viable un acord d'associació que deixi al marge a tot el sistema financer, si vostès ho veuen viable i si creuen que la Unió Europea acceptaria aquesta opció. I llavors, quan vostè diu que això no es pot ni acceptar, ni assumir, ni suportar, si la Unió Europea diu això o res, caixa o faixa, Progressistes SDP diria no acord d'associació.
Nosaltres sempre hem dit que volem un bon acord d'associació. Això que vostè em dibuixa no seria un bon acord d'associació. Això no vol dir que nosaltres diguéssim no a l'acord d'associació, sinó potser amb aquell acord d'associació. Jo crec que hi ha dificultats tècniques amb dret comunitari per voler fer un acord d'associació excloent una de les quatre llibertats. I això no... No tinc suficient coneixement ara per afirmar-li de manera radical, però crec que no m'equivoco amb el que estic dient. No? En tot cas, ho verificaré. Però no pot funcionar, jo crec, un acord d'associació excloent. L'evolució, perdó, el non-paper, non-papier francès del 2019 va anar evolucionant i després la comissió ja va tenir doncs, màniga més ampla per negociar la inclusió dels serveis financers. Però, clar, els vol incloure d'una manera que no seria acceptable. A més, hi ha pretensions en alguns d'aquests documents, hi ha pretensions de la Comissió Europea de dir, miri, vostès ja entraran un dia o altre, els haig d'examinar, els haig de revisar, s'han d'empassar el cabal comunitari, però jo el que vull és que els meus bancs ja puguin venir a prestar, si volen, serveis financers a Andorra. No? Aquest plantejament tampoc el podem acceptar. No el podem acceptar perquè és precisament trencar el principi que sempre defensen a Brussel·les d'una concurrència lliure i no falsejada. Aquesta no estaria totalment falsejada perquè ells podrien intervenir el mercat andorrà i el sector financer andorrà no podria anar a Europa. No? Però, clar, vostè, la pregunta que em planteja ja és molt a futur. Bueno, a futur no gaire llunyà, però necessitem unes quantes setmanes més de veure com evolucionen les posicions. La nostra em sembla que queda clara. Això no es pot firmar el mes de desembre. Que això no vol dir que no vulguem l'acord d'associació.
Vostè creu que hi ha marge de negociació amb aquest protocol?
Amb aquest?
Sí, amb el que van enviar...
Sí, sí.
Si pels contactes que vostè té, creu que Brussel·les afluixarà una mica o donarà marge a Andorra i San Marino perquè
Mire,
són una mica més còmodes?
Jo crec que per contestar-li això s'hauria de poder parlar amb els nostres països veïns, amb això de, que surt amb aquests documents dels estats patrocinadors. És a dir, la comissió no es mourà, jo crec, d'aquí. Però l'autoritat superior de la comissió és el Consell. No? El Consell de la Unió Europea, on estan representats els governs, s'ha de veure si es pot moure. També li he de dir la veritat. Espanya està en la situació, bueno, no cal que li digui, és una evidència, està en la situació de govern en funcions. Per tant, aquesta presidència espanyola no, de la Unió Europea aquest semestre no és una presidència, diguem-ne, en condicions habituals. Segur que la política exterior continua, però bueno, hi ha dificultats, no? Però s'hauria de saber fins a quin punt doncs, la intervenció dels estats patrocinadors veïns, França i Espanya, en tot això, pot reorientar la negociació, no? I això, clar, jo tinc contactes i informacions, però com vostès saben, nosaltres no estem al govern. Hi ha dies que sembla que en tenim més que d'altres, d'informació, vull dir, però, clar, a mi el govern m'insisteix en uns canals d'informació que té, que jo no diré que no me'ls cregui, però que em sembla que necessiten ser completats i ampliats, no? Que és el que els he dit fa un moment.
El govern insisteix que, en el tema de la finestra d'oportunitat, que si, és a dir, que no es garanteix que es pugui recuperar la negociació en cas de canvi en la Comissió Europea a partir del gener, que són l'any vinent, que són les eleccions doncs a la Comissió Europea, al Consell Europeu, etc. Aquesta finestra d'oportunitat, negueu que això sigui així, és a dir, en cas que hi hagi canvis en les persones negociadores de la banda de Brussel·les, l'acord d'associació no perilla, la negociació pot continuar, perquè clar, insisteixen molt en que la finestra d'oportunitat és aquesta i que no se sap després què pot passar.
Mira, jo els hi vaig negar el dia 27 de juliol a la reunió del Pacte d'Estat, els hi vaig tornar a negar el dia 5 de setembre i per tant, ho nego aquí davant de vostès. És a dir, això de la finestra d'oportunitat és una aixecada de camisa. Però no, el senyor Sefcovic, ell sí. Quan m'he dit, quan entres a una negociació s'ha de mirar de saber exactament el que vas a buscar i el que vols, no? La Comissió Europea sí que sap el que vol. La Comissió Europea vol acabar el seu mandat, el senyor Sefcovic, penjant-se la medalla de que ha firmat aquest acord d'associació. A partir d'aquí, els hi ha posat la pressió als tres microestats, Mònaco li ha dit que prou, i Andorra i San Marino han assumit el discurs que jo em nego absolutament a compartir, de la finestra d'oportunitat, perquè mira, els nostres companys de San Marino, amb els que no li estranyarà que estem en contacte permanent, l'altre dia en una videoconferència pensava que estava escoltant el secretari d'Estat andorrà, perquè m'estaven explicant el mateix però en italià. Doncs no hi estem d'acord. Segur que val més acabar la negociació amb qui l'has començat, però bueno, Si la finestra d'oportunitat és firmar lo infirmable perquè després no tindràs acord d'associació, mira, per tenir aquest acord d'associació m'estima més no tenir-ne cap. I nosaltres el volem, eh?
Si això tira endavant, d'alguna manera penseu que hi haurà un no al referèndum, no?
Bueno, és que el tema del no al referèndum... Fixi's que ara la conversa pública avui al carrer, quina és? La conversa pública al carrer ja ha saltat. Ara jo els estic atabalant amb una cosa que el carrer ja han superat. Ja consideren que l'acord no és bo. És a dir, ja no estan amb analitzar l'acord. Ara la gent ja està dient que votarà que no al referèndum. És evident que... I la qüestió de Mònaco tampoc és cap descobriment. Si alguna cosa perjudica a l'eventual futur referèndum andorrà és el fet de que la gent del nostre país que està contra l'acord d'associació amb Europa, sigui quin sigui, doncs té un argument magnífic de dir, mira, no ho veieu que els de Mònaco han dit que no.
I en clau més sectorial i interna, aquesta duresa de la Comissió Europea, el protocol, que demani tenir accés a clients, a prestadors de serveis, a gairebé tot. És com si et fessin una intervenció tipus BPA. Li diu alguna cosa? Si realment Europa es malfia tant del sanejament de la banca andorrana o del sector financer andorrà?
A mi em diu, torno els aviats. A mi em diu que no han fet la feina amb Espanya i amb França. Això és el que em diu. Perquè en tots els documents que he anat comentant, en filigrana sempre surt. A part de dir no volem perjudicar a Suïssa i els països de l'espai econòmic europeu, sempre surt que aquí s'ha de tenir molt en compte el paper dels dos grans veïns d'Andorra. No? Bueno, pues, o hi mantens una interlocució pacient i constant, o no li mantens. Ja no estic aquí dient que no es mantingui, però si és que es manté, doncs veig que el resultat no és el que el país es mereixia.
Bé, tenen alguna pregunta més? Si no és així, donaríem per tancada la roda de premsa. Penso que ja és hora de dinar.
Sí, i us agraïm la paciència perquè és un horari impossible, això.
Moltes gràcies.